Estàs escoltant Ràdio
Montblanc.
Ràdio Montblanc.
Bon dia, ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc, a la vostra emissora de proximitat. Avui és divendres, dia 4 de desembre, i un dia més us acompanyem per posar-vos al dia de les notícies més destacades de l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà. Com cada dia, farem un repàs a les notícies de la jornada, i avui a l'entrevista tindrem una conversa amb el portaveu de Junts per Montblanc a l'Ajuntament de Montblanc, Marc Vinya, per analitzar l'actualitat política municipal. Una entrevista que podreu escoltar avui al Bon Dia Montblanc. Tot això amb les notícies del dia i també amb el repàs d'algunes coses que podreu fer aquest cap de setmana a Montblanc. Tot això al Bon Dia Montblanc d'aquest divendres. Comencem, som-hi!
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem, com sempre, repassant la previsió del temps.
La previsió del temps.
Una previsió per a les comarques del Camp de Tarragona que ens arriba cada dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. I connectem amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Avui sí que comencem la jornada amb una temperatura que ha pujat força respecte a la d'ahir. Fins i tot en alguns sectors ho ha fet entre 4 i 5 graus. I és que a hores d'ara també parlem de la presència d'alguns núvols que ens aniran acompanyant bona part del matí. Tindrem un cel variable, hi haurà el pas de núvols alts i mitjans, però també algunes estones de sol. I aquestes estones de sol aniran guanyant protagonisme durant la segona meitat del dia. Llavors sí que els núvols seran més trencats. També es deixarà notar aquest vent de ponent, vent de mestral, que ha d'anar guanyant intensitat al llarg del matí ben bé fins a migdia. Després, durant la segona meitat de la jornada quedarà una miqueta més fluix i aquest vent quedarà més reforçat sobretot en punts del prelitoral i també cap a la zona del litoral, i és aquí al litoral on avui s'espera que la temperatura màxima sigui una miqueta més agradable, amb valors d'uns 14-15 graus les més altes. De cara a demà, la temperatura continuarà anant a la baixa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és doncs la previsió del temps per aquest divendres.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I ara passen gairebé 8 minuts de les 10 del matí. Ahir coneixíem la notícia: Catalunya no passa de tram i, per tant, en els propers 15 dies les restriccions es queden com fins ara. La més destacada, la del confinament perimetral dels municipis al cap de setmana. Els centres comercials no podran obrir i els aforaments de comerços i activitats no s'ampliaran. Un pla, això sí, que va deslligat del pla que es preveu per Nadal, quan ahir la consellera va dir que la gent es podrà reunir amb les seves famílies, encara que sigui de comarques diferents, això sí, de manera íntima, amb grups bombolla i amb un màxim de 10 persones, inclosos també els menors de 14 anys. És la notícia que coneixíem ahir per l'empitjorament de les dades de contagis que han superat aquest 0,90, que era la línia que el govern de la Generalitat s'havia marcat per poder passar o no de tram aquest proper dilluns. Era tot just el dia que coneixíem també les xifres de l'atur a la Conca de Barberà durant el mes de novembre, que no són positives, però sí lleugerament millors que les del mes anterior, ja que durant aquest mes han estat 942 persones les aturades i al mes d'octubre es van registrar un total de 950 afectats. Segons l'Observatori del Treball i Model Productiu, aquesta diferència significa que 8 persones han trobat feina durant aquest període en comparació amb el mes anterior. Pel que fa a la taxa d'atur registrat, continua constant a 9,99%. A més, si comparem aquestes xifres amb les del mes de novembre del 2019, les diferències són clares, ja que hi havia 741 persones. Això significa 201 més durant el novembre d'aquest 2020. La xifra més sorprenent d'aquest novembre és que Montblanc ha registrat 13 aturats menys que a l'octubre. Blancafort, Les Piles, Santa Coloma de Queralt, Solivella, Vallclara i Vimbodí i Poblet també han experimentat una lleu millora en el nombre d'aturats. En canvi, l'Espluga, Barberà, Passanant i Belltall, Pira, Rocafort, Savallà, Vilanova i Vilaverd han registrat lleus augments de l'atur durant aquest novembre.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I avui al Bon Dia Montblanc, una notícia adreçada als nens i nenes de Montblanc. Nens i nenes, estigueu molt i molt atents.
Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content, perquè he perdut totes les ganes.
S'acosta el Nadal, a moltes cases i també a les escoles ja s'han instal·lat els arbres de Nadal i ens arriben notícies de pagesos i pastors de les muntanyes que fa uns dies que han vist baixar els tions de la muntanya. Ens informen que la setmana vinent és probable que ja arribin a les cases dels nens i nenes de Montblanc i també a les escoles i a la llar d'infants de Montblanc. Això ens deia un dels pagesos que aquests dies ho havia vist. L'escoltem.
Potser sí, una mica de moviment per aquí, per allà, ben bé una dotzena. Potser sí que els... No sé, moviment, eh? Se veuen per tot arreu una mica, però no del tot, no del tot. Sembla que es van apropant, no? De fet, les quatre ovelles estaven com a nervioses, perquè veien, no sé, que, bueno, potser sí que arriben. Per la dreta, a l'esquerra, van venint, jo crec que sí que són a prop, eh?
Doncs ja ho heu sentit, nens i nenes, el tió arribarà en els propers dies perquè aquests pagesos ja els han vist per les muntanyes de Montblanc perquè tots vosaltres, nens i nenes, en pugueu gaudir. També us recordem que a partir del proper dimecres, dia 9 de desembre, trobareu a la Biblioteca de Montblanc la bústia màgica per poder deixar la vostra carta als Reis Mags d'Orient. Ho podreu fer, recordeu, fins al dia 28 de desembre. Doncs és la notícia que avui fèiem pels nens i nenes de Montblanc. En tenim, però, una altra de notícia que fa referència al programa d'actes de Nadal a Montblanc. I és que continua la reserva i la venda d'entrades pels actes del programa d'actes de Nadal d'aquest any 2020 i 2021. I, per exemple, el nou espectacle familiar L'Ona i el Fred de la companyia montblanquina Factoria Bram ja ha venut totes les seves entrades. Tot el seu aforament està ja complert per les dues sessions que faran el diumenge dia 13 de desembre. Serà a l'església de Sant Francesc a 6:15 de la tarda i també a 7:00 de la tarda. Per tant, L'Ona i el Fred, un dels espectacles nous d'aquestes festes de Nadal, ja té l'aforament complet. També les sessions de contacontes que s'han previst realitzar a la Biblioteca de Montblanc el dimarts, dia 22 de desembre, també té l'aforament complet i la del dia 30 de desembre també té ja l'aforament complet. I si recordeu, el passat divendres es van obrir les llums de Nadal a Montblanc, es van inaugurar la nova il·luminació nadalenca, amb aquest nou arbre també situat a la plaça de Sant Miquel, a la plaça Major, i aquestes boles de llums gegants que són la novetat de la il·luminació de Nadal d'enguany. Doncs bé, es van obrir, però no hi va poder ser la música de la Bandarra Street Orchestra. Doncs bé, avui tenim sessió de música en directe al carrer. Avui a Montblanc, a 6:00 de la tarda, la Bandarra Street Orchestra torna als carrers per actuar en directe a motiu d'aquesta encesa de llums. La setmana passada, a causa del mal temps, no es va poder fer aquesta actuació i es va retrasar per avui divendres, dia 4 de desembre, a 6:00 de la tarda, pels carrers i places de Montblanc. Avui veurem l'actuació de la Bandarra Street Orchestra.
l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I repassem ara més notícies. L'Ajuntament de Montblanc, a través de l'Oficina de Turisme, impulsa una nova campanya de suport a les empreses turístiques. En aquest cas, se centra en els allotjaments molt afectats pel tancament geogràfic de cap de setmana com a mesura per frenar la Covid-19. La campanya ha nascut a proposta de dels establiments d'allotjament i s'ha denominat 3 més 1 Desconnecta a Montblanc. Consisteix en oferir 4 nits d'allotjament al preu de 3. D'aquesta manera, els establiments pretenen potenciar dos moments, de dilluns a dijous, els dies feiners amb menys moviment, i de dijous a dilluns, al cap de setmana amb tancament perimetral municipal o comarcal. Escoltem a Quim Carau, cap de l'Oficina de Turisme de Montblanc.
La campanya és la resposta a una proposta que fa el sector dels allotjaments de Montblanc, que davant la situació que estem vivint, consideren que s'ha d'incentivar l'ocupació d'aquests allotjaments i fent-ho d'una manera que pugui cobrir el cap de setmana i també els dies intersemanals dels feiners, que ara hi ha molt poca activitat. I la fórmula que hi hem trobat és intentar allargar el cap de setmana per una mica poder captar l'interès de visitants que venen de més lluny del nostre entorn més immediat, perquè el cap de setmana no podrien bellugar-se. I és per això que neix aquesta proposta de 3 més 1, que en realitat són 4 nits de pernoctació en els allotjaments de Montblanc, pagant-ne només 3. És a dir, un el posa l'allotjament de regal.
I prenen part establiments de Montblanc i la Conca de Barberà i, per exemple, aquells també que formen part del projecte Respira Montblanc, el Mas de Caret, de la Bartra, Mas de Barbaquí, Rojals, Cal Escalleta de Vilaverd i les Voltes de Barberà de la Conca. Per tal d'incentivar que els habitants de Montblanc i la Conca descobreixin aquests establiments que tenen a tocar, però els residents a la comarca s'oferiran descomptes en futures estades. La durada de la campanya serà durant el mes de novembre. A partir del gener es valorarà la continuïtat de la campanya o bé se'n proposarà una de diferent. I el municipi de Vallfogona de Riucorb, amb una població d'uns 85 habitants, torna a tenir botiga alimentària, atenció, després de 37 anys, sense cap comerç d'aquestes característiques, moment en què va tancar Cala Coloma. La nova agrobotiga està situada a peu de carrer, a l'avinguda del Riucorb, davant del carrer Johan Cruyff, i regentada per l'Albert i l'Eli, dos vallfogonins que han vist la necessitat de reobrir una botiga al poble. La iniciativa neix després de mesos de confinament en què molts veïns han tingut dificultats per poder aconseguir desplaçar-se als supermercats de la zona. Ho explica el seu propietari, Albert Perilla.
Que tenim, diguéssim, a l'oli de la Segarra, tenim alguna poma, o sigui, és producte de, o sigui, el vi de tot el voltant, i també hem decidit que tindre un raconet partit de llet, pasta, o sigui, el que és primeres necessitats.
L'establiment també ofereix servei a domicili i es poden encarregar lots o regals de Nadal.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Aquest mes de novembre, a causa de la segona onada de la Covid-19, l'Escola Municipal de Música Josep Portell Rovira de Montblanc va estar 3 setmanes tancada. Tanmateix, l'activitat no va cessar, ja que es va seguir impartint la docència en format online amb l'alumnat a totes les classes de llenguatge i instrument gràcies a l'eina virtual Moodle. Tan sols es van haver de suspendre les classes de coral i grups instrumentals. A més, també es va donar la possibilitat a les famílies de manifestar possibles problemàtiques de continuïtat per tal de valorar diverses solucions. Davant de la suspensió de les classes de coral i grups instrumentals, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc aplicarà un 10% de descompte a 3/4 parts de la taxa de les ordenances corresponents a les 3 setmanes que l'escola va tancar durant el mes de novembre. Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota mensual del mes de desembre. En cas de nous tancaments, l'escola mantindrà les classes online com s'ha realitzat durant aquestes setmanes i s'aplicaria el mateix percentatge de rebaixa proporcional als dies de tancament. aquest passat dilluns es va aprovar el protocol de prevenció i atenció a les situacions de violència masclista de la Conca de Barberà. Aquest suposa un gran canvi a la lluita contra la violència masclista de la comarca per diversos motius. Els agents que intervenen en situacions de violència masclista diuen s'han posat d'acord amb circuits i comunicacions per atendre millor les dones que les pateixen i prevenir la victimització secundària, així com treballar per prevenir la violència masclista. Han canviat, diuen, també el nom del protocol, incidint en dos fets molt importants. Per una banda, incloent la prevenció com a factor clau per erradicar aquesta violència masclista, i per l'altra, perquè no es tracti la dona com a víctima, sinó que es faci referència a la violència masclista, incidint en el problema que no el té la dona. També la creació d'un grup motor que dinamitzarà el protocol per a tenir-lo actualitzat, per treballar en pro de la prevenció i per augmentar esforços per a una bona atenció. El CIAT, que l'ha impulsat, és un servei que ofereix informació i orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb l'àmbit laboral, social, personal i familiar a totes les dones de la Conca de Barberà, independentment de la seva edat, situació personal o procedència. I per aquest Nadal s'ha programat un taller de grafitis per a joves a Montblanc. Els adolescents i les adolescents i joves podran participar al taller de grafiti que es farà els dies 28 i 29 de desembre a la pista del barri de Santa Clara en el marc de les festes de Nadal. L'activitat anirà a càrrec de la Gàrgola, el taller de construcció plàstica Xavi Badia de Santa Coloma de Queralt. El mural tindrà com a eix l'empoderament dels i les joves i l'esport. L'acció és un pas més cap a la normalització d'un nou i més ampli concepte d'art. Aquesta és una disciplina artística que evoluciona imparable a l'escala mundial. Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades. Ho podeu fer enviant un correu a joventut@montblanc.cat o bé un WhatsApp al 606 30 39 17. L'activitat està subjecta a les mesures Covid. Serà obligatori l'ús de mascareta durant tot el taller. Si les circumstàncies ho exigeixen, no em sortia la paraula, l'organització reserva el dret de modificar la programació anunciada, així com de decidir-ne la suspensió.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I repassem la cartellera cinematogràfica per aquest cap de setmana a Montblanc. Recordeu que hi ha projeccions cada cap de setmana. Aquest cap de setmana és més llarg perquè el dimarts és festiu i, per tant, segurament molta gent doncs, farà un cap de setmana més llarg. I, per tant, hi ha triple sessió de cinema a Montblanc. D'una banda, la pel·lícula Sentimental, el dissabte, dia 5, a 7:45 del vespre, i diumenge, a 7:45 també del vespre. Vicky el Vikingo, una pel·lícula infantil que es podrà veure diumenge a 5:00 PM i el dimarts, dia 8, també a 5:00 PM. I, finalment, la pel·lícula El Palacio Ideal es projectarà el dimarts, dia 8, a 7:45 PM. Doncs bé, aquesta és l'actualitat de la jornada, l'actualitat més destacada del dia. Moment ara d'obrir l'entrevista avui, com dèiem, amb el portaveu de Junts per Montblanc, Marc Vinya. Avui conversem amb Marc Vinya, ell és el portaveu de Junts per Montblanc a l'Ajuntament de Montblanc, és el principal grup a l'oposició i avui ens acompanya per analitzar l'actualitat política del municipi. Marc Vinya, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Hem començat ja fa uns mesos aquest curs polític que normalment comença al setembre, realment un any complicat, un any convuls. Parlàvem ara fa uns mesos quan es complia el primer any de legislatura i vaja, convenia doncs, tornar-ne a parlar, continuar analitzant una mica la situació. Escolta'm, et vull començar preguntant per la campanya que heu engegat ara fa uns dies per presentar aquestes al·legacions a aquesta pujada de l'IBI, aquestes ordenances de l'Ajuntament de Montblanc que preveuen aquesta pujada del 20% de l'IBI. Explica'ns una mica en què consisteix la campanya, Marc, i vaja, com, quina valoració n'esteu fent de moment?
Sí, bé, nosaltres hem començat aquesta campanya de comunicació per informar als montblanquines i montblanquins, doncs, que tenen uns drets davant de l'Ajuntament. I quan un ajuntament o qualsevol administració, doncs, aprova segons quines mesures, en molts casos la ciutadania té l'ocasió d'actuar si no hi està d'acord. En aquest cas, és presentar unes al·legacions, és un document que és més o menys com una instància que tothom pot haver fet alguna vegada, en la que s'exposa que davant d'aquesta pujada de l'IBI es considera que la situació econòmica de les famílies, doncs, no és la més òptima, es demana que no es pugi l'IBI. Per dir-ho senzill, no? I nosaltres el que hem fet, de fet, hem elaborat un model amb tota la part tècnica, el fonament jurídic, tota l'explicació que cal fer per a que aquest tràmit s'entengui, doncs, com una presentació d'unes al·legacions, i hem fet córrer vídeo, hem fet córrer també, doncs, missatges de WhatsApp, hem fet la corresponent nota de premsa explicant que qui vulgui presentar les al·legacions ho pot fer, hi havia termini fins al dilluns 7 de desembre. I bé, la veritat és que hem tingut la sorpresa d'una molt bona acceptació, perquè al final això va sortir una mica de la demanda de la gent. Nosaltres, com a grup a l'oposició, ja teníem intenció de presentar unes al·legacions que aniran, i les presentem, no només per tema d'IBI, sinó proposant bonificacions, proposant altres mesures, proposant també penalitzacions per sectors, com pot ser la banca, que té molts habitatges buits i que no es poden utilitzar, doncs penalitzem amb aquests, no penalitzem a les famílies que estan en situació complicada. Doncs bé, aquestes seran les nostres al·legacions més de gruix, i de cara a la ciutadania, doncs, van fer aquest model més senzill. I com deia, això ha sigut una resposta a la inquietud, a l'enuig de molta gent que se'ns ha adreçat, i vam pensar que seria la manera de poder donar una solució. És a dir, què puc fer jo? No? Perquè ens parlàvem de manifestació, de recollida de signatures, i en aquest cas el tràmit correcte, tal com marca la normativa, ho diu així la pròpia ordenança, és un recurs, una al·legació, perdó. I n'hem gestionat moltes, ens han fet arribar moltes peticions per WhatsApp, per correu electrònic, personalment hi ha vingut gent que ens ha vingut a veure dient jo no puc, no tinc mitjans per imprimir, no tinc, doncs, l'hem ajudat, hi ha gent que ho ha fet de forma telemàtica, hi ha qui ho ha fet en paper, i la veritat que sabem també que hi ha altres persones que a partir de la documentació que nosaltres hem lliurat l'han fet córrer i ha arribat a tantes altres. Per tant, se'ns fa difícil saber quantes al·legacions han pogut arribar a l'Ajuntament, però sí que sabem que hi ha moltes persones que sí que s'han posat en contacte, i volem suposar que aquestes persones que han vingut a buscar la seva al·legació l'han presentat. És difícil de quantificar, però la veritat que n'estem satisfets de com ha anat.
El que sí que és cert és que, clar, hi ha un govern en majoria i que molt probablement aquestes al·legacions no tiraran endavant. No sé si haurà sigut un pas en fals fer això.
Jo crec que no. Jo crec que si realment hi ha hagut un bon gruix de veïns i veïnes que han fet aquest pas de presentar aquestes al·legacions, jo crec que és per reflexionar. O sigui, no és una qüestió només de l'oposició, que és el paper que ens toca fer quan veiem una cosa que no la creiem correcta, sinó que la implicació, la participació de la ciutadania, si realment això ha aconseguit un gruix, i moltes persones que han presentat aquestes al·legacions, és per reflexionar i dir, bueno, potser ens estem equivocant, potser hem de buscar una alternativa, potser mirem a veure com ho podem reconduir, potser si retallem aquella despesa no caldrà que pugem l'IBI. Bueno, no ho sé, ho veurem. Estem esperant, doncs, la convocatòria del ple, que en principi ha de ser aviat, perquè ara amb les vacances, el període de vacances de Nadal, doncs també hi ha menys dies hàbils, per entendre's, doncs esperem el ple en què s'hauran de resoldre aquestes al·legacions i sabrem com queda realment.
És una pujada d'un 20%, realment és important. L'equip de govern deia que no hi havia hagut cap altre remei, cap altra solució, i deia que això seria només per un període molt curt. Hi confieu?
Bé, nosaltres creiem que potser sí que hi ha altres solucions. Hi ha molta despesa que es pot retallar.
Per exemple?
Per exemple, una cosa que han fet a l'Espluga de Francolí. Nosaltres fa uns mesos vam proposar unes ajudes per a les empreses. L'Espluga de Francolí ha habilitat una partida que tenia per participació, l'ha destinat a aquestes ajudes, i sous de càrrecs públics s'han destinat a aquestes ajudes. Bé, nosaltres podríem començar per fer un plantejament dels propis càrrecs públics, doncs, si convé, fem una retallada. Jo sempre ho he dit, nosaltres no hi vivim de l'Ajuntament. Sí que és veritat que tens una remuneració per una feina que fas, perquè t'ha de compensar la teva feina privada o particular que deixes de fer, per no perdre diners, per entendre'ns, però en un moment determinat crec que no és un plantejament que sigui massa difícil de tirar endavant. I a banda també hi ha unes inversions per exemple, poden esperar. Hem de veure també què és el que preveu el pressupost, perquè ara també tocarà aprovar el pressupost. I potser sí, hi ha subvencions que s'han d'executar, que hi ha uns terminis, correcte, però potser hi ha algunes activitats que es poden aplaçar. No sé, veiem algun expedient d'expropiació d'algun immoble, potser no cal fer l'expropiació, potser no cal tornar a comprar una altra casa per enderrocar, potser si ja hem complert amb la inversió, amb la certificació de l'obra de la muralla de Sant Francesc, doncs bueno, potser podem estar un parell d'anys en stand-by dedicant doncs, els recursos a altra cosa. Moltes vegades l'equip de govern ho diu, mentre hi hagi una subvenció tan alta, nosaltres no deixarem d'invertir, d'acord? La subvenció pot ser molt alta, però no és del 100%. Hi ha una part important que ve de fons propis de l'Ajuntament. Per tant, ara mateix convé vigilar molt bé que per molta subvenció que hi hagi, la part que ha de posar l'Ajuntament, a veure si la tenim o no la tenim, i si aquests recursos els destinem a una cosa o a una altra. És qüestió de prioritats.
Proposaves això de rebaixar els sous dels càrrecs públics. No sé si n'heu parat o si ho heu proposat a l'equip de govern.
No, la veritat no ho hem proposat. Ha sigut doncs, una mica a tall d'això, d'aquest exemple, de que l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí sí que ho ha fet. Vull dir que sí que en aquest cas potser és una mesura doncs, de poc impacte perquè estem parlant de 12.000 euros, però bé, bueno, i també és una mostra de voluntat. No? En el nostre cas, ara no recordo la partida que hi ha al pressupost en concepte d'indemnitzacions per òrgans de govern, però bueno, nosaltres com a grup, de fet, no n'he parlat ni amb els companys, però sé que n'estarien perfectament d'acord per això que dèiem, perquè nosaltres ja tenim la nostra feina, vull dir, tampoc. Si és moment d'estrenyar el cinturó, doncs donem exemple.
Marc, aquest curs polític començava amb una notícia per al vostre grup. Una regidora, la Núria Besora, que formava part de Junts per Montblanc, decidia abandonar el grup i uns dies després coneixíem que entrava a formar part de l'equip de govern. Us va sorprendre?
Sí, molt. La veritat és que sí, perquè jo recordo que quan es va començar a parlar de tot el moviment entre el trencament del Partit Demòcrata i Junts, jo vaig fer unes declaracions dient que el nostre grup municipal no es veuria afectat per això, que nosaltres diferenciàvem el que és la política local, la gestió de l'Ajuntament, la nostra feina com a oposició i la situació política nacional. Jo pensava que, bueno, que qualsevol persona pot individualment tenir una ideologia, pot tenir una militància, com dintre de la nostra candidatura hi havia militants del Partit Demòcrata, hi havia independents, doncs, si hi ha alguna persona que té un posicionament polític a nivell ideològic, doncs, ho pot fer sense necessitat de marxar del grup municipal. La prova és que el propi grup de govern ja existeix, això. O sigui, dintre del grup municipal d'agrupament hi ha militants d'Esquerra Republicana i hi ha militants de Junts, i no passa res. Perquè una cosa és el dia a dia de l'Ajuntament i l'altra cosa és la política nacional. Doncs sí, ens va sorprendre, perquè després d'aquestes declaracions, sense tenir massa oportunitat de poder parlar-ne i de poder veure com ho podíem encaixar, ens vam trobar amb una decisió ja presa d'abandonament del grup municipal, que primer no vam entendre i després amb el temps ja l'hem entès. Perquè allò que es va explicar que era una qüestió ideològica, s'ha vist que no només és una qüestió ideològica, perquè si és una qüestió ideològica, doncs bé, et quedes on estaves, però si acabes formant part de l'equip de govern, acabes agafant unes responsabilitats i acabes adquirint uns drets, un sou públic, doncs no només hi ha una qüestió ideològica aquí. I això ens ha sorprès i ens ha decebut, no només a nosaltres, com als companys que vam formar aquesta candidatura amb l'objectiu de ser una alternativa de govern, sinó hi ha molta gent que ens ho ha dit. Diu, escolta, jo us vaig votar a vosaltres, us vaig votar perquè féssiu una alternativa i ara que algú de la vostra llista marxi amb l'equip actual, doncs em decep. No saps què dir-los amb aquesta gent. Pots dir que sí, que ho entens i que tu també tens una mica aquesta sensació. Ens va sorprendre i ens va decebre. Bueno, la vida és així.
Vosaltres hi vau demanar l'acte,
sí.
Clar, evidentment no sí, va sí. respondre a aquesta petició.
Nosaltres vam demanar l'acte perquè sí que és veritat que legalment l'acte és personal, perquè l'acte té uns noms i uns cognoms, però les actes s'aconsegueixen anant amb una candidatura. No hi hauria discussió si estéssim parlant de llistes obertes com hi ha un municipi, que allí són els vots a les persones. Una llista oberta, els votants escullen les persones que volen que els representin marcant amb una creu el nom d'aquella persona. En aquest cas, tu estàs votant una llista tancada, vol dir que votes una llista sencera. Un grup, en el nostre cas, de 23 persones, i votes que estàs d'acord amb que aquell grup tiri endavant un projecte i amb un programa electoral que tu has explicat durant la campanya i que has exposat. Si marxes d'aquell grup, si marxes d'aquell projecte, no és massa lícit conservar l'acte que tu has aconseguit gràcies a aquell grup, a aquella campanya i a aquell projecte, i estàs en una altra banda, i s'ha demostrat que evidentment és totalment en una altra banda, perquè no només s'ha abandonat el grup, sinó que s'ha integrat dintre de l'equip de govern fent unes polítiques que nosaltres en molts casos no compartim, i que durant aquest mandat tots cinc regidors, quan érem cinc, havíem votat en contra coses que ara, doncs, hi ha un canvi de posicionament per part de la regidora que tampoc té massa coherència.
No sé si ara hi ha gent que es pot fer un enrenou, perquè clar, ara a l'Ajuntament hi ha Junts per Montblanc, però el seu representant i molts dels seus integrants són del PDeCAT, però llavors hi ha Junts per Catalunya, també hi ha Esquerra Republicana, però el grup es continua dient Junts per Montblanc. És com un batibull, això, Marc.
Sí, és complicat. Això és una mica la situació política general, doncs, que té aquesta afectació. A veure, és tan senzill o tan complicat com explicar que l'any 2015 hi va haver unes candidatures de Convergència i Unió. L'any 2019 aquelles candidatures es van extingir perquè ja no hi havia la formació de Convergència, ja no existia, però sí que hi havia uns drets electorals i polítics. Mitjançant una coalició, un conveni, Convergència i el Partit Demòcrata van començar a preparar candidatures per tal que aquells drets electorals, aquells drets polítics i aquells drets econòmics de campanyes electorals passessin del partit que desapareixia, Convergència, al Partit Demòcrata. La fórmula per presentar candidatures va ser escollir un nom, i es va escollir el Junts. I era més que res una marca electoral, no era altra cosa que una marca electoral, una marca comercial, però el partit que hi ha al darrere, el qui va crear aquesta marca, va ser una coalició, com deia, entre Convergència i després el Partit Demòcrata. Per tant, qui manté ara els drets electorals polítics d'aquest mandat i arribarà a les properes eleccions amb aquests drets serà el Partit Demòcrata. Què va passar? Doncs que Junts per Catalunya es va registrar també com a partit polític, però com una eina instrumental, i a partir d'una sèrie de maniobres, doncs, aquesta formació política va canviar de mans i les persones que eren representants legals del Partit Demòcrata van perdre el control sobre aquest partit i aquesta marca. I a partir d'aquí es va engegar, sota aquesta denominació, un nou partit polític. Però jo dic, nosaltres ens vam presentar com a Junts per Montblanc perquè més enllà de l'instrument que es va utilitzar com a eina de coalició, que va ser el Partit Demòcrata, en el nostre cas i en el cas de molts llocs, va ser una manera de concórrer conjuntament persones del Partit Demòcrata, persones independents, persones que mai havien estat en política, perquè teníem una fita comú, un objectiu comú, que era treballar junts per Montblanc, i per això va ser una mica la denominació de la nostra candidatura. Nosaltres no, encara falta molt temps per les municipals, no sé com anirà, però a mi el nom de Junts per Montblanc m'agrada, perquè crec que és molt clar, i no descarto, evidentment, que el tornem a utilitzar, perquè al final és la nostra marca, és la nostra grup municipal, és la nostra candidatura.
Hi ha eleccions el dia 14 de febrer. Hem anat coneixent noms també de Montblanc, de fins i tot companys vostres a l'Ajuntament que es presenten diverses llistes electorals. Marc Vinya, anirà a les llistes del PDeCAT a Tarragona?
No m'ho he plantejat, la veritat, perquè jo tinc ara mateix la prioritat amb l'Ajuntament, i sí que és només una campanya, però per la part de responsabilitat de partit ja em tocarà treballar també a la cuina de la campanya, per entendre'ns. No m'ho he plantejat, sincerament. Arribarà el moment en què escollirem un cap de llista per la demarcació, arribarà un moment que s'escolliran candidats per comarca, i no m'he plantejat de posar-m'hi. He anat algunes vegades a llistes electorals, no ho sé què faré, la veritat. També tinc ganes que altres companys, alcaldes, alcaldesses, regidors, gent que no té càrrec institucional però que està dintre de la formació, que poden ocupar perfectament aquesta plaça de la Conca, no ho sé. La veritat que d'entrada no m'ho he plantejat, ni tot i que algú m'ho ha proposat, no ho sé. Jo ara mateix estem amb les al·legacions, ara mateix estem pendents del pressupost de l'Ajuntament. La campanya ja arribarà quan arribi, i quan sigui el moment de fer llistes ja ho valorarem.
Tornem doncs a la política municipal. Feia uns dies coneixíem que finalment s'ha tancat ja el tema de Veràlia, l'Ajuntament ha aconseguit aquest crèdit i finalment doncs s'ha pagat el deute que hi havia. Com va veure, Marc, com s'ha resolt aquesta qüestió?
Bé, és una qüestió que és molt complexa, perquè va començar fa moltíssims anys i hem anat veient una mica tot l'entrellat al llarg d'aquests últims mesos. Bé, nosaltres quan va començar aquest tema amb aquesta última etapa vam fer un vot de confiança cap a l'equip de govern perquè vam creure que allò que estàvem fent era la millor solució. Si tu tens un litigi judicial i tens una condemna, doncs evidentment no et queda cap altra. I quan tu tens un litigi judicial i la part afectada és l'Ajuntament, doncs té tota la lògica del món que l'Ajuntament doncs es defensi, només faltaria, no? La llàstima és que nosaltres vam demanar moltes vegades, en ple i fora de ple, que volíem una reunió amb els advocats que estaven portant la defensa de l'Ajuntament per entendre realment en quina situació ens trobàvem, quines possibilitats teníem, cap a on s'enfocava l'estratègia de defensa. I com que això no arribava, vam deixar de votar a favor tots aquests punts perquè veiem que una cosa tan senzilla com demanar informació no arribava i vam decidir deixar de ser corresponsables perquè ja estàvem perdent una mica ja la perspectiva sobre la situació real i com que no volíem ser corresponsables de com acabaria perquè no teníem prou criteris per valorar si el nostre suport havia de ser a favor de tirar aquest procés endavant o no, vam deixar de fer. La sentència finalment ha acabat condemnant l'Ajuntament a pagar doncs, prop de 800.000 euros. Bé, doncs el que dèiem, les sentències doncs, és el que hi ha. Hi ha unes responsabilitats, s'han de pagar. Hi ha qui ens diu que no hem sigut prou beligerants amb aquest tema. Sí, podíem ser beligerants, com per exemple el company del Partit Socialista que va demanar unes responsabilitats, però també sabem que no aporten a res. I per tant vam decidir portar els nostres esforços i el nostre treball cap a altres àmbits més productius que cap aquí. Ara, doncs bé, durant 10 anys pagarem aquest crèdit per retornar aquest crèdit que ha pagat aquesta sentència. Bé, sabem que tenim el pressupost, com a mínim amb una partida doncs, ja compromesa. Doncs no queda cap altre. També ara estem veient doncs, que s'estan explicant tots els detalls d'aquest cas. Potser podrem comprendre millor i podrem veure si realment van fer bé inicialment de donar suport i després de retirar-lo i quan tindrem tota la informació que fins ara no hem tingut, doncs podrem valorar si l'hem encertat o no.
Ara ho deies que el proper pas de l'equip de govern, del consistori, serà aquests pressupostos, els comptes de l'Ajuntament de Montblanc. Quines creieu, Marc, vosaltres, que haurien de ser les prioritats d'aquests números pel 2021?
Bé, la situació que estem vivint, com estan fent molts ajuntaments i moltes institucions, centrar els recursos possibles a ajudar a les famílies, a les persones, a les empreses que estan en una situació molt difícil a nivell econòmic, perquè hi ha hagut ERTOs, perquè hi ha hagut empreses que han hagut de tancar molts mesos i potser no poden tornar a obrir, perquè hi ha famílies que potser han perdut la feina, hi ha famílies que han estat en atur i no han cobrat potser totes les prestacions. Doncs haurien d'anar a uns pressupostos molt socials, molt d'ajudar. I hi ha molts ajuntaments que ho estan fent. Potser tenen situacions econòmiques més sanejades que els permet fer realment polítiques serioses i no és el cas de l'Ajuntament de Montblanc, però crec que haurien d'anar cap aquí. Nosaltres, a banda de les al·legacions que hem presentat per aquesta pujada a l'IBI, també presentarem una proposta que ha fet un ajuntament des de fa temps i ens la vam mirar i vam veure que era adequada. Doncs si no podem aconseguir baixar l'IBI, doncs mirem que es creï una partida de subvencions per a famílies que tenen dificultats per pagar les taxes municipals. I la llei d'hisendes locals et permet fer una sèrie de bonificacions, però no arriba a tot. Doncs la manera d'arribar a tot és amb fons propis de l'Ajuntament, obrir una partida per a aquelles famílies que tinguin dificultats per pagar els tributs municipals tinguin una compensació, tinguin una ajuda, tinguin una subvenció. I aquesta és una de les propostes que presentarem properament. Estem pendents si rebem l'esborrany del pressupost per veure si hi ha alguna cosa en aquesta línia i també la valorarem i presentarem doncs, aquesta proposta els propers dies.
El pressupost és normalment el que marca la línia política de l'equip de govern. No sé si s'inclouen, per exemple, mesures com aquesta, us plantejaríeu votar-ho a favor?
Hem de veure-ho també quines són les mesures, si són suficients, si creiem que només s'ha fet una mica per dir bueno, perquè no es digui que no hem fet res. Hem de veure també la part d'inversions, si realment estem fent inversions que són realment necessàries i que van en aquesta línia. Hem de veure si realment estem tornant a fer inversió i estem fent despesa en qüestions superflues. No sé, hem de veure si estem aprofitant els recursos humans i econòmics de l'Ajuntament per anar afrontar aquesta crisi sanitària i econòmica que serà llarga. Hem de veure-ho. És difícil fer una valoració sense de conèixer en absolut gens, perquè no tenim cap pista de cap on aniran els pressupostos.
Parlaves abans, Marc, d'enderrocar cases al costat de la muralla. Suposo que et referies a Casa Sugranyes, sí, que és una de les que, vaja, se n'està parlant últimament, sobretot perquè els seus propietaris estan demanant que no s'enderroqui la casa. No sé quina opinió en teniu en aquest sentit. No sé si vosaltres, com a grup municipal, ja heu parlat amb els seus propietaris.
No, nosaltres, en el seu moment, fa uns mesos, vam tenir una primer contacte per part dels propietaris, perquè volíem parlar amb nosaltres del tema. Finalment no es va acabar produint aquesta trobada, però com que sabem que és un tema que preocupa i com a nostra funció de regidors a l'Ajuntament de controlar i fiscalitzar l'acció de govern, hem demanat la documentació perquè hem anat veient a les juntes de govern que hi ha hagut uns recursos de reposició contra aquestes expropiacions. Hem vist que hi ha una sèrie de tràmits que han anat avançant en aquest sentit. I ara sembla que ha sigut avui o ahir que hem rebut la documentació de tot l'expedient d'aquest cas. Volem veure realment com s'està tramitant, volem veure quina és l'abast d'aquesta actuació, i una vegada tinguem tota la informació farem les preguntes pertinents, és a dir, per què s'està fent això, amb quina finalitat, si l'expropiació que comporta també una despesa de recursos propis, ara mateix estem en situació de fer-la, o potser aquests diners es podrien dedicar a altres qüestions. Estem, com deia, a punt d'obrir aquesta carpeta perquè hem rebut la documentació ara.
I un altre punt de Montblanc on, vaja, i també hi ha una certa polèmica és sobre la Torre Portal de Sant Francesc, aquestes obres que s'estan fent, en què hi ha un sector de gent que, vaja, que diu que no, que allà no hi havia una torre. L'Ajuntament defensa que sí, de fet el projecte tira endavant amb l'aval de Patrimoni de la Generalitat. No sé vosaltres també quina opinió teniu en aquest sentit.
Nosaltres, com que és una qüestió tècnica, ens estem mirant molt, escoltant totes les veus, no? Per una banda, doncs, estem mirant el projecte. Per altra banda, és veritat que hi ha l'aval de Patrimoni de la Generalitat que diu que això és correcte, pot tirar endavant, però per altra banda també ens mirem amb preocupació que hagin sortit veus de gent experta en la matèria, de gent que porta molts anys treballant amb el projecte de recuperació i restauració de la muralla, i clar, estem en aquell punt que tampoc sabem massa ben bé què podem aportar en aquest sentit, perquè si nosaltres diem, bueno, ens unim amb aquestes veus crítiques, ens diran sí, però és que l'organisme oficial que gestiona i que autoritza la Generalitat ho està tirant endavant. Estem una mica a l'expectativa, molt pendents d'aquestes opinions. Veiem que contínuament van sortint aquestes veus crítiques amb aquest projecte. Bé, la veritat, ara és una obra que està a mig fer. Seria molt lamentable que aquest comitè d'experts, doncs, d'alguna manera tinguessin un recolzament jurídic ferm de que aquesta obra no compleix, doncs, els criteris de normativa o criteris de patrimoni, i ho haguéssim de tirar enrere. Seria molt lamentable voler córrer per fer les coses i no escoltar a qui t'està aconsellant, que tu miris bé, després haguéssim de fer enrere. No ho sé, és una situació que, com dic, volem també conèixer més a fons, perquè hi ha molta controvèrsia sobre aquest tema.
Home, segurament si hi ha un aval del Patrimoni de la Generalitat, dubto que això passés, no?
Sí, sí, jo també, però quan veus que són tantes veus i la Real Societat Arqueològica i, a altra banda, el grup de persones que han estat molt a sobre d'aquest tema, hi ha també, doncs, aquesta una oposició tan dura, no sé fins a quin punt, si això judicialment es pot acabar enredant. La veritat és, sí, entenc que un aval de patrimoni de la Generalitat és difícil, però qui sap.
A vosaltres us agrada?
No massa, la veritat. Personalment, el Marc Vinya, també hem de veure com queda, però per ara és no sé, ho veiem molt, com a molt forçat, és molt, no sé, és com a molt postís, per entendre's. I potser quan acabarà i si va tot a bon port i tot va bé, potser ho veurem diferent, però ara mateix, no sé, potser ens falta acostumar-nos-hi també, no sé.
Escolta'm, comencem ara el 2021, ens queda poquet per acabar l'any. No sé, una mica, Marc, més enllà d'això dels pressupostos, quines seran les prioritats de Junts per Montblanc per aquest proper any 2021, en què centrareu una mica els vostres esforços?
Bé, nosaltres hem de veure, doncs, una mica fer el seguiment del gran tema que ens ocupa a tots, que és aquest de la pandèmia, a veure quins efectes té sobre la població des del punt de vista de la salut i sobre les empreses i també l'economia familiar sobre el punt de vista econòmic. Hem de veure si realment anem avançant, si el tema sanitari es va millorant i de retruc l'activitat econòmica torna a tirar endavant, les empreses que ara s'han vist afectades havent de fer tancaments doncs, poden tornar a tenir una activitat normal, si el turisme doncs, torna a tirar com tirava, perquè a Montblanc, a banda de la indústria, doncs, també aquests serveis turístics doncs, també s'han vist doncs, afectats i són una part molt important de l'economia local. Hem de veure doncs, de treballar ajudant en aquests sectors i a banda també evidentment del que permeti la situació sanitària doncs, a nivell d'actuacions culturals. És una mica estar a l'expectativa davant de la incertesa. Potser quan tindrem molt clar que això ja té una data de finalització, que finalment el tema de les vacunes que s'està parlant ja té una efectivitat i ja passem pàgina, podrem començar a dissenyar polítiques més en una visió més estratègica. Ara és una mica anar veient cap a on anem, a veure cap a on es porta la situació sanitària, però que sí que és veritat, bàsicament, molt pendents de la situació i l'afectació econòmica que pot tenir això sobre empreses, comerços i sobretot les famílies.
Doncs, escolta, m'ho deixem aquí. Marc, no sé si vols afegir alguna cosa, aprofitant algun missatge per a la ciutadania.
No, doncs bé, simplement, doncs, potser, i aquí comentàvem parlant de les relacions, donar les gràcies a totes aquestes persones que han vist doncs, que els podíem ser útils i que han vingut a col·laborar, doncs, a fer força entre tots per mirar d'aturar aquesta pujada de l'IBI, posar-nos a disposició de tothom per a totes aquelles qüestions que des del nostre grup puguem ajudar a tirar endavant, les entitats, a les persones individuals i a continuar treballant esperant que el 2021 doncs, sigui una mica més fàcil que aquest 2020.
Doncs Marc Vinya, portaveu de Junts per Montblanc a l'Ajuntament de Montblanc, gràcies avui per haver-nos acompanyat i per comentar amb nosaltres l'actualitat municipal. En tornarem a parlar segurament perquè ara vindran, com dèiem, els pressupostos, aquesta eina que defineix la política municipal i per tant segurament en tornarem a parlar. Marc, gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada d'aquest divendres, dia 4 de desembre. Nosaltres hi tornem demà, demà no, hi tornem ja dimecres. Dilluns farem festa, dimarts és festiu, per tant hi tornarem ja dimecres puntuals a les 10 del matí. Que passeu uns bons dies a casa vostra. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.